La una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita, Dulce,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
L'exhortació Amoris Laetitia i el procés sinodal han causat un profund impacte entre les comunitats cristianes. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana us expliquem com els agents pastorals que treballen en l'àmbit de la família a casa nostra estan treballant l'exhortació. Ara tenim molt més clar què cal fer i hem d'anar canviant la nostra dinàmica de treball, explica Vanessa Batista, secretària de la Delegació de Pastoral Familiar de Barcelona.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Momenti della canzone italiana. Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de San Remo, Jimmy Fontana, i Bassanichi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti della canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel. Quando esci dall'acqua.
Endinsa't a la ruta de Nidaros amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a Noruega i descobreix Oslo, Trondheim, Kristiansund, la famosa carretera atlàntica i el fiord dels somnis, entre d'altres. Noruega, la ruta de Nidaros, del 31 de juliol al 7 d'agost amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Santi Vidal, candidat al Senat per Esquerra Republicana.
Val la pena seguir intentant des de Catalunya canviar Espanya? O el millor que podem fer és nosaltres construïm el nostre estat?
Aquest 26 de juny, vota l'únic canvi possible. Vota Esquerra Republicana.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts de nou a Del Camp a Taula. Fa un mes aproximadament anunciàvem la celebració del 17 al 19 de juny de Benvinguts a Pagès, una iniciativa en què unes 150 explotacions agrícoles i ramaderes de tot Catalunya obren les seves portes i ofereixen visites gratuïtes a hortes, granges, vinyes, obradors, etc. A més, uns 200 restaurants i 250 allotjaments també s'han afegit a la iniciativa, oferint el menú Benvinguts a Pagès, amb producte de proximitat, els primers, i ofertes especials d'allotjament de cap de setmana, els segons. Benvinguts a Pagès s'adreça a qualsevol tipus de públic i les explotacions faran visites gratuïtes de mitja hora avui dissabte de 10 del matí a 7 de la tarda i demà diumenge de 10 del matí a les 3 de la tarda. Com van dir en el moment de presentar Benvinguts a Pagès, que va començar ahir i finalitzarà demà, des del Camp a Taula aplaudim totes les iniciatives que afavoreixen el coneixement de l'activitat agrària per part de la ciutadania. I més, aquesta en la que en un cap de setmana s'impliquen pagesos i ramaders, però també restauradors, allotjaments rurals, la Fundació Lícia i diferents administracions catalanes. Veurem si la gent s'anima a participar-hi i la iniciativa és un èxit. Esperem que sí. L'esforç bé s'ho mereix. Recordeu que encara teniu aquesta tarda i demà al matí per anar a Pagès.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquesta secció de l'entrevista parlarem avui amb Ramon Santmartí, director general de Prodeca, la promotora d'exportacions catalanes de la Generalitat de Catalunya. Bon dia, senyor Santmartí, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Molt bon dia, un plaer poder estar amb vosaltres.
Sí, que aquests dies està molt liat. Bueno, aquests dies i altres, perquè precisament el que li volia preguntar, el primer que li volia preguntar, és per fa unes setmanes a Barcelona va acollir el MEAT Bocines Forum,
sí,
que era una trobada de negocis organitzada precisament per Prodeca i el sector carni de casa nostra,
sí,
a la qual van participar 36 empreses catalanes, productores i exportadores de carn i productes carnis i un centenar d'operadors de 18 països tercers. Quina valoració fa d'aquest esdeveniment? I va estar molt complicat poder-lo dur a terme, ja que s'havien de posar en contacte molta gent, no?
Sí. Mira, nosaltres en fem una valoració molt positiva, sent conscients, com sempre, que hi ha coses millorables, però la fem molt positiva, n'hem anat parlant amb totes, hem anat recollint allò, uns informes, enquestes de valoració de tots els agents participants, Però la primera valoració que nosaltres fem en aquest balanç global positiu és que per primera vegada un sector tan important pel país com és el sector carni, fins a aquest esdeveniment mai es havia fet res conjuntament. És a dir, quan nosaltres vàrem presentar aquest acte fa unes setmanes, vam dir és un dia històric. I és un dia històric això, perquè és un sector importantíssim. En el sector agroalimentari, el sector de la carn és estratègic, té un volum de negoci, ja parlarem, molt important. I fins ara, si se'm permet, allò cadascú anava fent una mica la guerra pel seu cantó i l'administració doncs, col·laborant a la mesura del possible i del que es podia. El Meat Business Forum el que ha permès, la primera cosa, la primera valoració, és posar-nos en contacte amb tots aquests agents, amb totes les entitats, les associacions del sector carni, i posar-nos a treballar tots al costat d'una taula, administració i ells i administració, uns al costat dels altres, per anar definint l'estratègia. I, per tant, en aquest sentit, allò, una valoració molt positiva, perquè s'ha començat a crear aquestes complicitats. I, com bé sabeu, a vegades hi ha la tendència a veure's competència entre uns i altres, i aquí hem dit, mira, l'objectiu és la internacionalització, i PRODEC, el Departament d'Agricultura, allò està al vostre costat per fer-ho possible, per contribuir-hi, i, per tant, tots en el mateix vaixell i a la mateixa direcció, posicionar el producte, la carn, en aquest cas catalana, de cara a l'exterior. El segon element, insisteixo, aquest primer, molt important. El segon...
Sí, el que passa que amb aquest primer element, simplement un incís. Sí. Amb el que deia que entre ells no... Vull dir, que podia haver-hi això de la competència, però, per exemple, d'alguns països que amb els que es va parlar eren justament, per exemple, el nord d'Àfrica. El nord d'Àfrica, com bé saben els nostres oients, per exemple, el tema de porcí, doncs no el toquen. Sí. I, per tant, era un bon lloc per entrar, és un bon lloc per entrar al vaquí de carn, per exemple, i a l'oví. Vull dir, que també els mercats també t'ofereixen aquesta possibilitat de poder entrar uns i no els altres, no?
Sí. Però fins i tot, si agafem un mercat concret o un subsector fins i tot hi poden haver allò dinàmiques de dir jo hi arribo primer o jo aquestes coses. I jo crec que hem fet el mateix sector ha anat fent un pas de veient cada cop més que col·laborant entre nosaltres ens fa, i guanyem tots, ens fa més forts. Hi ha empreses del sector, d'un subsector, que parlant amb ells, que comparat amb fa gairebé, diuen, els nostres pares amb nosaltres, les noves generacions, la dinàmica és molt diferent, perquè entre ells es parla, es col·labora, es passa informació i el creixement tan important que ha fet el sector de la carn a Catalunya té també a veure amb això, amb aquest, diguéssim, aquesta actitud de sumar, i que el mercat és global i que hi ha molt camp a recórrer i que si anem, ens assentem i creem sinergies i mirem que entre sector i administració, perquè l'administració també pot fer aquest paper, diguem-ne, de catalitzador i pot ajudar, ja també hi entrarem, suposo, en temes de protocols, en temes de facilitar acords amb altres països, etc. Per tant, sí que hi ha mercats molt diferents, però el que s'ha tractat és allò de sumar. I llavors, l'altre gran aspecte positiu, si permets, tornant a la pregunta inicial, és que el que s'ha aconseguit és contactar amb molts compradors. No sé si correspon dir-ho, alguns d'ells ens deien fa uns dies, jo vaig a bastantes fires, algunes properes molt importants, no cal entrar en detall, i dir, és que em surt més a compte un esdeveniment com el que dèiem, el Meat Business Forum, que són dos dies, allò d'entrevistes de 15 minuts, amb importadors un darrere l'altre, que són... que en treuen molt suc, molt rendiment. Són sessions molt professionals i molt eficients per a les empreses, així, per això, perquè en poca estona poden contactar amb un ampli ventall de compradors. I el tercer element del Meat Business Forum, que hem fet ara fa aquests dies, és que hem aprofitat l'esdeveniment també per tenir trobades amb, que en diríem, delegacions més institucionals, per exemple, com apuntaves, de països de Nord-Àfrica, per anar explorant possibles col·laboracions. Hi ha alguns casos que encara no hi ha acords de protocols per comercialitzar en aquest cas carn, doncs a veure com ho fem, per veure també altres potencialitats amb altres productes, altres sectors, i en aquest sentit en fem una valoració molt positiva, insistint novament que hi ha coses que som conscients que millorables, a intentar ajustar al màxim possible els perfils dels compradors d'aquests importadors amb les empreses catalanes, bé, en fi, hi ha coses que ho anem treballant, però amb la voluntat de tot el sector que hi ha participat ens demana quan tornarem a fer la propera sessió del Main Business Forum.
Ja gairebé va treure la següent pregunta, però la següent pregunta era en relació a això. Clar, parlava fa un moment de que no és habitual que hi hagi unitat d'acció de tot un sector,
sí.
Més a sobre el carni. Però
sí.
Clar, si tenim en compte que el carni és el sector més important de la indústria agroalimentària catalana, doncs això jo crec que té el seu valor, no? I a sobre, en estreta col·laboració amb l'administració, que a vegades es parla de que si l'administració va per un costat, que el sector va per l'altre, i jo que ho he viscut una mica de prop, he vist que sí que hi ha hagut aquesta col·laboració que moltes vegades es demana.
Sí,
Després de tot aquest rotllo d'introducció que he fet, el que volia dir era això, si tenen pensats més projectes semblants, no solament amb el sector carni, sinó també amb altres sectors,
com
la fruita o...
Sí, la metodologia, aquesta manera de procedir, creiem que s'ha d'implementar en totes les accions. Mm-hmm. Qualsevol cosa que es faci pel sector, l'obvi és parlar-ne amb el sector. I, per tant, la voluntat nostra és treballar en altres àmbits i des d'aquesta manera. És a dir, la manera de treballar la volem mantenir. És a dir, en aquest cas, parlem de la taula d'internacionalització del sector de la carn, una taula de treball vinculada a Prodec, en aquest cas, al Departament d'Agricultura, i dir, ja hi hem treballat per fer el Meat Business Forum. Ahir, precisament, ens vàrem reunir també amb totes les associacions del sector, és a dir, com valorem on estem fins ara, com continuem, aquesta dinàmica la volem mantenir. Hem fet el mateix, estem fent el mateix amb el sector de la fruita, un altre sector molt estratègic per l'àmbit agroalimentari de Catalunya, la indústria agroalimentària. Estem pensant en fer el mateix, també unes sessions d'aquest tipus d'allò de business forum, això que en diuen aquests anglicismes, el B2B, el posar contacte amb empreses de Catalunya amb capacitat d'exportació amb empreses compradors, amb el sector del vi. Estem treballant amb el sector ecològic, en previsió d'organitzar un networking de cara a final, la tardor. Però insisteixo, que si els recursos ens ho permeten, que aquest és l'altre topall que tenim a nivell pressupostari, tothom sap com estem, el Departament d'Agricultura comptava amb un increment força important amb els pressupostos que hi havia damunt la taula pel 2016, que han quedat estroncats, i llavors ara hem de veure com ens organitzem. Estem ja pensant en allò que fem el 2016, però també el 2017, i tant com ens permetin els recursos, agafar subsectors, el sector agroalimentari, que és molt potent per la nostra economia, pel nostre país, i nosaltres, des de Prodec, hem anat fent això, com ho veieu, i com continuem treballant conjuntament, i si hem de fer alguna acció conjunta. Però aquestes relacions, allò B2B, d'espais, d'entrevistes molt concretes, de fer venir importadors, allò tancar-los, entre cometes, en una sala un parell de dies i vinga, anem un darrere l'altre, anem parlant, que anem coneguent, anem creant primeres complicitats, i això es valora molt positivament.
El que també fan vostès és facilitar o oferir serveis a les empreses per facilitar la seva internacionalització, per exemple, la presència a fires.
Sí.
Participen en moltes fires durant tot l'any, i quin és el paper que juga Prodec en aquests certàmens?
Sí. Però
bueno, voldria dir també que una d'aquestes és alimentària,
sí.
I alimentària és una gran plataforma, sobretot per a les empreses, no grans empreses, sinó petites i mitjanes catalanes, que en un petit espai poden almenys estar exposades, no? Gràcies
a Prodec. Alimentària tenim la fortuna de tenir una fira tan important pel sector i a casa nostra. És una de les fires referents del sector agroalimentari a Europa i al món, i la tenim molt a tocar, i és una oportunitat per les empreses i dels visitants. Hi ha una part important que són professionals, gent del sector de Catalunya, i per tant té aquest component de fira de proximitat, si es vol dir així, però té també, òbviament, un component de marc europeu i global, i per tant alimentària és una gran oportunitat. I nosaltres, des de Prodec, amb alimentària i amb una altra de quinzena de fires que es fan ja a la Fruit Attraction properament a Madrid, però si hi ha el Perill, la Iumex a Dubai, la Fluid Logística a Alemanya, la Seafood que ha estat a París, la ProWine, etc. A Tòquio anem a una quinzena de fires. Nosaltres el que fem és facilitar la presència de les empreses catalanes en aquestes fires. Moltes d'elles per si soles no ho farien. Llavors les agrupem, és a dir, creem l'espai, la plataforma, i va dir qui vol participar, i llavors contractem aquests espais conjuntament en el paraigües, la marca de Catalunya, i nosaltres fem tota la feina, això, de reservar els espais, tota la gestió de muntatge, allò gairebé es diu, els hi preparem, perquè quan els s'apunten allò els hi donem gairebé allò clau en mà, no? Que doncs, mireu, reserveu aquests vols, etc. Arriben allà i es troben bona part de la fira, tot el muntatge, l'estructura ja feta, i posen els seus productes, els seus fulletons, i llavors és el moment de la feina, que també els ajudem, la feina més important, que és veure's amb compradors en aquestes diferents fires. Uh-huh. I en això també els ajudem, contactant amb importadors de diferents països i contribuint a crear agendes. Uh-huh. Per tant, fem tot aquest ventall que moltes d'aquestes empreses, sobretot potser les menys potents, els hi seria molt complicat fer-ho per si soles. Molt complicat de gestió, econòmicament també els hi sortiria força més car, i fem aquest acompanyament per posicionar-les, i també ho fem per posicionar la marca Catalunya en tots aquests mercats. Uh-huh. És a dir, que cada cop més es visualitzi que el sector agroalimentari català és molt potent i que treballa amb molta qualitat i que està present en aquests diferents mercats que hem apuntat. Aquesta uh-huh. quinzena també es va al nord d'Àfrica, bueno, a l'Orient Mitjà, en fi, a diferents àmbits.
Uh-huh. Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses: l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb Ramon Sant Martí, director general de Prodeca. I ara li volia fer una pregunta. És molt complicat poder exportar? Fa falta molta paperassa i controls?
El primer que diria, el que fa falta és una actitud. Per les empreses, i això ho anem treballant i ho anem veient, a obrir-se un nou mercat o fer el pas fins i tot del que en diem el mercat nacional al mercat exterior requereix, primer de tot, un canvi d'actitud, una estratègia específica per a l'empresa, i això vol dir conèixer el mercat on es vol anar a vendre. No és el mateix, gairebé ara ja podria dir el mercat nacional és europeu. Uh-huh. El mercat europeu és bastant homogeni, però no és el mateix vendre a Europa que vendre a Japó, que vendre a la Xina, que vendre a uh-huh. Aràbia Saudita. Vull dir que cada país té les seves especificitats i fins i tot podríem dir cada producte. I per tant, cal que allò que les empreses identificar, conèixer bé el mercat. Segurament que els implicarà fer aquest pas en un nou mercat de fer adaptacions en la producció, en l'elaboració dels seus productes, que pot fins i tot influir o incidir en el tema dels envasos, en l'embalatge, en temes de transport. És un salt que insisteixo, que per fer-lo és allò analitzar-lo, i nosaltres des de Prodeca allò els acompanyem coordinadament amb altres agents, com per exemple Acció, que si de cas llavors en parlem. I fet aquest salt, igualment important és llavors identificar potencials clients i contactar amb aquests clients i que aquests clients t'acabin comprant i fidelitzar-los. Si hi ha molta paperassa, mira, depèn com que tinguem. Sí, l'altre dia estava en una presentació, em sembla que a nivell europeu sol, em sembla que hi ha 900 reglaments diferents per tipologia de productes, per no sé... Vull dir que sí, que hi ha tot un marc regulatiu molt complex, però quan un té l'actitud i diu, mira, doncs el meu àmbit, aquest, el meu mercat, que a mi em sembla que és aquest i el meu producte és aquest, és posar-s'hi a treballar-ho.
El que passa que amb la crisi, molts, jo ho sé perquè estic en contacte amb diferents sectors agroalimentaris, i et diuen és que el mercat nacional està estancat. Sí. I hem tingut sort de les exportacions. Evidentment, ha d'haver-hi aquesta actitud, però clar, a vegades et porta també una situació concreta a haver de prendre una decisió més arriscada, no?
Sí, sí, sí. La crisi, mira, té dues vessants. Una que incomoda, perquè les crisis, allò de, ostres, tenim un problema, però com diuen alguns, a vegades els problemes són oportunitats. I en el cas de Catalunya, la veritat és que la crisi, que ha sigut, bueno, la crisi global que l'hem patit a Catalunya, que en algun sector específic hem sobrepatit el tema del no poder vendre a Rússia, perquè era un mercat molt important, i això, per tant, en alguns sectors, fruita, carn, ha estat especialment, per tant, allò doblement crisi, però el que constatem és que amb aquesta actitud de les empreses catalanes, en els últims anys l'exportació ha augmentat el 50% en el sector agroalimentari. Per tant, com hem tingut l'habilitat d'aquest entorn difícil convertir-ho en una oportunitat, vull dir, és el tercer sector d'exportador a Catalunya, amb més de 8.000 milions d'euros anuals de facturació en exportació. Vull dir que, déu-n'hi-do, la feina que s'ha fet, això, en un entorn de crisi, en un entorn complicat, possiblement, precisament per aquest context de crisi, com ens hem espavilat. Perquè... I Catalunya, sí, sí. No, permeteu-me dir, sí, sí, que de tros molt per sobre dels nostres... entorns, Alemanya, França, la resta de l'Estat, molt per sobre, però molt per sobre de la mitjana d'aquests altres llocs, el creixement en l'exportació del sector agroalimentari.
I quins són els sectors més exportadors i quins els mercats on les fruites catalanes tenen major acceptació?
Mira, els sectors més importants, el de la carn, el porc, sobretot, vedella, també, xai... En conjunt, el sector de la carn representa prop del 20% de l'exportació en l'àmbit agroalimentari. Llavors, el de les begudes, que bàsicament és vins i cava, també és un sector molt potent, més del 10%. Fruita, olis, aquests són els sectors predominants en la indústria. I els mercats, podríem dir... allò gairebé el que diem ja el mercat intern, però allò Unió Europea, que representa encara prou volum, més del 50%, i llavors els mercats són molt diversos, és a dir, tot l'entorn asiàtic, Japó, Xina, Corea, Hong Kong, aquí, déu-n'hi-do de la presència que hi tenim, aquí tenen les empreses catalanes, Estats Units, Canadà, Orient Mitjà, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs, els Emirats, bueno, que ja fa temps. Hi ha un mercat que l'estem seguint molt de prop, que és Iran, bueno, hi ha Líban, etc. Aquests són els àmbits on en aquests productes que hem dit, aquesta tipologia de productes, hi tenim més presència.
Vostès, des d'aquí de Prodeca, també estan fent formació en internacionalització i assessoren a les empreses, no? També fan assessorament a empreses.
Sí.
Vull dir que és molt, molt àmplia, clar. En una entrevista ens queda gairebé curt poder parlar de tot el que fa Prodeca. Per tant, sí, ho estem fent una mica jo esquematitzat, però sí, si ho podria explicar una mica...
Nosaltres, de formació... A veure, nosaltres intentem acompanyar les empreses. Hi ha empreses que ens fan peticions concretes i quan tenim el coneixement de dir com està aquest mercat, de quines són les tendències, etc., els facilitem la informació. Dir-vos que també que hi ha coses que col·laborem i volem col·laborar més amb altres ells, com per exemple Acció, que quan són coses molt concretes i poder algun mercat que nosaltres coneixem poc o que sigui, doncs ens posem en contacte i entre uns i altres mirem d'acompanyar l'empresa. Per altra banda, també participem, és a dir, el nostre àmbit on ens sentim més forts, on podem aportar més valor, és quan treballem amb sectors, amb accions com les que us deia abans, no? És a dir, sector de la carn, doncs vinga, ens assentem, analitzem i fem accions conjuntes, sigui aquí a casa nostra o sigui en mercats. I llavors, quan deies també de formació, doncs anem treballant i també ho volem enfortir en col·laboracions, sigui amb... Ara vam tenir fa poc una amb el Port de Barcelona, amb temes logístics, sigui amb altres àmbits, doncs fer jornades, fer allò, sessions, seminaris, En aquest cas concret, vàrem fer una intervenció general de diferents aspectes, i llavors vàrem fer grups de 8, que hi havia empreses privades concretes amb necessitats concretes, i es van crear unes sinergies molt interessants, fins i tot entre les pròpies empreses, com compartien informació de temes de ports, logístics, embalans, etc., homologacions... I... Són àmbits que anem treballant i volem continuar enfortint, i també un dels àmbits que tenim previst treballar és amb cursos universitaris, graus, postgraus, de que puguem explicar, poder aportar la nostra modesta expertesa amb aquesta feina de dia a dia, i poder també poder aprendre, segur, aprendre coses d'aquests entorns. Vull dir que en aquest sentit estem oberts a col·laborar amb tots aquests agents.
Se'ns està tirant el temps a sobre, perquè ja sap que amb ràdio tenim el temps molt limitat.
Sí.
I sí, em quedaran coses per preguntar-li. Ja per acabar, volia preguntar-li, per un costat, quins objectius tenien per aquest any?
Sí.
Tenim un minut i pico, o sigui que no tenim gaire temps.
Molt bé.
I després, jo a l'entrada del programa d'avui,
sí,
parlava d'una iniciativa com Benvinguts a Pagès, a la qual sé que vostè ha participat, bueno, vostè,
sí,
el
sí,
departament han participat bastant fortament, i llavors voldria res, simplement allò...
Molt bé. Mira,
un objectiu, allò telegràfic.
Molt bé, començo gairebé pel final. Mira, Benvinguts a Pagès, encara que aparentment pot semblar que no, té a veure amb l'exportació, jo ho explico. És a dir, tenim un sector primari, que és la base del sector agroalimentari, molt potent. I el primer que hem de fer és conèixer-lo i apreciar-lo nosaltres mateixos. En això els italians en saben molt. És a dir, com ells, a través de posar molt en valor des de la casa seva els seus productes, la gran diversitat de productes que tenen, han aconseguit posicionar, tenen aquests els ítalis i tenen diferents models, com han aconseguit que els seus productes i la seva cuina es coneguin arreu. Per tant, Benvinguts a Pagès el que vol fer és posar en valor aquest patrimoni i crear complicitats i conèixer-lo. I això segur que ens reforça també, ens genera autoestima, ens dona eines també per vendre de cara enfora. Per tant, allò és una iniciativa, aprofito i tenco en aquest part de Benvinguts a Pagès.
Sí, perquè ja estem fora de temps.
I llavors, pel que deies a Prodeca, mira, les línies que estem treballant també molt telegràficament, que les empreses coneguin més, volem arribar més encara a les empreses i farem una tasca d'adreçar-nos allò amb totes les que puguem gairebé una per una, sigui individualment o amb seminaris i jornades, perquè coneguin els nostres serveis. Intentar també fer accions per a una mica la pregunta que deies al principi de que què implica exportar per a les empreses que ho han fet, donar eines bàsiques. I el tercer bloc que volem treballar molt és aquest que diem treballar en xarxa, amb Acció, amb cambres de comerç, amb la FECOT, amb ports, aeroports, amb Turisme a Barcelona, amb l'Agència Catalana de Turisme. És a dir, hi ha molta gent a Catalunya que està fent coses posicionant els productes catalans a l'exterior, que hem de mirar de treballar en xarxa.
Doncs agraïm a Ramon Sant Martí que ens hagi parlat de Prodeca, però també de les exportacions de productes agroalimentaris catalans.
Molt bé, i si em permets una última falta, si avui és dissabte, que tothom pensi que entrant a la pàgina web benvingutsapagès.cat podrà trobar una explotació 20-25 minuts de casa per conèixer aquest patrimoni que tenim i que sovint és això, massa desconegut. I podrà gaudir de fer un tas gratuït, les visites són gratuïtes, i en moltes explotacions comprar producte d'aquest, que també té la seva importància.
Doncs amb aquest missatge acabem aquest apartat de l'entrevista.
Moltes gràcies.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. Del camp a taula. L'actualitat.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat l'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. D'aquesta manera, es convoquen els ajuts següents. Els armadors d'embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya d'encerclament que van realitzar parada temporal entre desembre del 2015 i febrer del 2016. Els armadors d'embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya de la modalitat d'arrossegament que van realitzar parada temporal durant el mes de febrer del 2016. Els armadors de la flota localitzada al port de Palamós que estigui inclosa en el pla de gestió de la gamba de Palamós per l'any 2016 i els mariners de totes les embarcacions afectades per aquesta paralització temporal. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 7 de juliol, juntament amb el formulari de sol·licitud degudament emplenat i signat. S'ha de presentar la documentació acreditativa de que s'ha realitzat la paralització temporal d'activitats pesqueres. Per la seva part, el sector del mar de Comissions Obreres ha manifestat que amb aquesta ordre es posa fi al greuge comparatiu que patien els mariners catalans, els quals la Generalitat mai havia contemplat com a beneficiaris dels ajuts per les paralitzacions temporals, ja que incloïa solament els armadors. D'altra banda, el Diari Oficial de la Unió Europea va publicar dimarts 14 de juny la inscripció de la Indicació Geogràfica Protegida, IGP, Gall del Penedès, en el Registre Europeu de Denominacions d'Origen Protegides i Indicacions Geogràfiques Protegides. Així, el Gall del Penedès s'afegeix al 1.340 productes agroalimentaris amb denominació d'origen protegida i IGP que compten amb l'empara de la Unió Europea, més de 190 dels quals corresponen a aliments produïts a l'Estat espanyol i 22 a Catalunya.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 14 de juny a 173 euros per tona, baixa 1 euro. El blat de moro francès a 193 euros per tona, puja 1 euro. L'alfals granulat a 150 euros per tona, augmenta 5 euros. La colza d'importació a 263 euros per tona, disminueix 2 euros. I la garrofa a 155 euros per tona, baixa 15 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granges ha fixat 1,06 euros al quilo, puja 6 cèntims, i el groc viu a 1,31 euros al quilo, augmenta 5 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,78 euros al quilo, puja 9 cèntims, i el groc canal a 1,95 euros al quilo, augmenta 7 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,12 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen en relació a les de fa ara 7 dies.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,91 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,64 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,61 euros. I a la categoria S, menys de 53 grams, a 0,42 euros. Tots aquests preus repeteixen respecte a la setmana anterior.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,30 euros al quilo per canal l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 6,90 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,30 euros al quilo per canal. El cabrit s'ha fixat a 12,30 euros. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la darrera setmana.
Conill.
El conill jove, de 1,900 a 2,125 grams, s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,52 euros. Puja, per tant, 6 cèntims respecte a la setmana anterior.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquest apartat que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem amb Jordi De Fez, responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Isidre.
Quins són els peixos que més s'han comercialitzat i quina procedència tenien?
Mira, aquesta setmana hem tingut al mercat una bona oferta de bacallà de Dinamarca, de fogoneda de la part de Noruega, que és molt, una espècie molt semblant al bacallà, sardines de la costa d'aquí de Catalunya i de la part de Llevant, portugueses també han hagut força, i una mica també de la part d'Itàlia. També hem tingut una bona oferta de seitó de la zona del Cantàbric de França i, com no, de les nostres costes catalanes. També ha hagut força i a bon preu de bruixa i llenguadina, procedents principalment de la part de Gran Bretanya i de França. I tornaríem a destacar la bona oferta de lluç de palangre, la part del Cantàbric i de Galícia, així com de lluç d'arrossegament o volanta de Galícia, França i també d'Irlanda.
I pel que fa al marisc, bueno, sé que també aquesta setmana heu fet una presentació que heu estat Mercabarna amb els mercats.
Sí, aquesta setmana ha hagut una promoció. Bueno, cada any, ja sí, portem 5 anys de promoció de lo que és el musclo. Uh-huh. I especialment fem una promoció important del musclo de roca, de la part del delta de l'Ebre. Normalment es fa al mercat de Sants, de la Concepció, la Marina, el Ninot, i aquest any també s'ha afegit a la muntanyeta aquí de Sant Boi. Uh-huh. I bueno, és una forma de, durant dimecres, dijous i divendres, de fer aquesta promoció del musclo i bueno, intentar pues, potenciar una miqueta també la tradició aquesta típica de Sant Joan del consum de musclo, no? I va acompanyat també, tot sigui dit, amb una copa de cava.
Uh-huh. Bueno, és que sempre acompanyar amb un bon caldo un marisc o un musclo o el que sigui, doncs sempre... El que et preguntava abans del marisc fresc, com ho tenim?
Bueno, pues, evidentment parlaríem i destacaríem el tema del musclo, tant el gallec com principalment aquest que he comentat de roca, que és el delta l'Ebre. I a part del musclo, pues, ens centraríem en l'escamarlà i el bou, tots dos principalment de la part de les costes britàniques.
I, bueno, jo crec que a sobre... animant a la gent, no?, a que consumeixi, en aquest cas, aquesta setmana, que consumeixi tot, o sigui, perquè sempre hem dit que menjar peix i marisc és molt bo, però sobretot animar-los a que vagin als mercats i consumeixin
musclo, perquè...
almenys aquesta setmana. Ja,
sí, dius... aviam, les tradicions són importants de mantenir-les, no?, i jo crec que... i tampoc és molt complicat de fer musclos. N'hi ha moltes maneres de fer-los, no? però encara que sigui el típic de fer-ho al vapor, tampoc és molt complicat i, bueno, pues, és una manera de reunir tota la família al voltant de la taula i bueno, pues, entre que agafes un, fas l'altre, fas una mica de broma, parles i, bueno, això s'està perdent. Això també s'està perdent perquè... sempre anem escopatejats tots i sentar-se una mica amb tots els membres de la família, aprofitar uns dies com aquests i fer una miqueta d'ambient familiar sempre és bo. I si és amb musclo, doncs millor que millor.
Doncs aquesta setmana, amb aquest consell, i sobretot no solament de consumir el musclo, sinó també
en
família... però sobretot aquest consell de les tradicions que s'estan perdent de menjar o estar en família, no? No solament és el menjar, sinó també el poder parlar, perquè també de les noves tecnologies ara gairebé estem un al costat
correcte.
De l'altre i parlem per WhatsApp.
El menjar és l'excusa, diguem, no. per poder-nos reunir i bueno, pues, parlava que moltes vegades pues, acabes... jo en aquest cas no parlo per mi, no? Però en general pot ser que acabi sent desconeguts, perquè es perd molt de contacte i arriba un moment que, com diu el famós aquesta famosa frase, el roce que entra el cariño, no? Si no comentes, no saps, al final pues, acabes una miqueta, pues, bueno, cada un pel seu costat i això és trist, perquè... Ja normalment val més posar una miqueta d'animació i estar tots reunits.
Doncs gràcies, Jordi.
De res.
I tornem a trucar-nos la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat més comercialitzat aquí a Mercabarna i, com sempre, la seva procedència.
Molt bé, sí, de fi, la setmana que ve i tu també aprofita i agafa una bona bossa de musclo i a fer-lo, eh?
Segur, ja t'ho diré la setmana vinent, segur que l'haurem menjat.
Vinga.
Merci.
Adéu, Isidre.
A continuació parlem amb Daniel Vendrell, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Daniel, i benvingut al nostre espai.
Molt bon dia, Isidre.
Bon dia. Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i d'on procedien?
Pues mira, les més comercialitzades aquesta setmana, així de fruites de temporada, tenim les síndries d'Almeria, amb les seves varietats de Fairfax i Fashion. També s'han comercialitzat molts melons, que provenen de la mateixa província andalusa. Sobretot la varietat del piel de sapo, que és el meló que coneixem de casa de tota la vida, i el cantaloupe, que és un meló petit, tipus pelota de minibàsquet, i que el seu cor és groc, i també molt dolç i molt bo. A més, també tenim ara moltíssima cirera, que després, si vols, farem 5 cèntims d'aquesta fruita, que prové de Lleida, Barcelona, Tarragona, Aragó i Càceres. Continuen comercialitzant-se moltes figues, d'Alacant i València, i els maduixos del Maresme, que encara hi tenim per aquí.
Doncs, si vols parlar una mica més de la cirera...
Sí, perfecte.
Una pinzellada.
Doncs mira, et puc dir que la cirera es menja... Hi ha estudis que l'home la menja des de la prehistòria. Originàriament era una planta silvestre, localitzada a lo que és l'actual Turquia, i grecs i romans la van portar cap al continent europeu i van ser els que van començar a conrear-la, i amb tècniques d'empelt van ser capaços de crear noves varietats. D'aquestes varietats més conegudes, doncs, tenim la picota, la burlat, la starkin, la lambert, la blanca provença, que és l'única cirera blanca que es comercialitza, que hi ha al mercat, i són unes de les més de 20 varietats que trobem, que podem comprar a les nostres botigues. Dir-te també que els productors mundials de cirera, encara que algú li pugui sorprendre, són països com Iran, Estats Units, Itàlia, Romania i sobretot Espanya, que nosaltres aquí a Catalunya som uns grans productors, a més d'Aragó i el molt conegut Valle del Jerte, en Càceres.
Lo d'Iran i Romania a mi mateix va sorprès, eh?
Sí, jo també. Era una dada que desconeixia, i quan m'ho van dir em vaig quedar molt impactat.
Alguna cosa més de les cireres?
Pues sí, mira, el seu nom, ja us hem comentat que prové de lo que és l'actual Turquia, que era la península d'Anatòlia, i allà hi havia una ciutat anomenada Cerasonte, que era una vall rodejada per molts cirers. Aleshores, els romans la van anomenar Cerasus, aquesta ciutat, quan van anar a conquerir-la, i d'aquí de Cerasus ha anat canviant el nom fins a arribar als nostres dies amb el nom de cereza en castellano, cirera en català. I podem dir que les mides d'aquest fruit poden variar des d'una moneda de 20 cèntims fins a gairebé tamanys de pilotes de golf, que són unes cireres vermelles i dolces i molt, molt bones, molt bones.
Donedó. Doncs, de les cireres alguna cosa més, o ja passem a les hortalisses d'aquesta setmana que s'han comercialitzat?
Sí, mira, et puc acabar de dir, per finalitzar el tema de la cirera, que destaca en primer lloc perquè és una fruita depurativa i energètica, que ajuda al trànsit intestinal. És una fruita regeneradora dels teixits orgànics, sent a més per en casos d'obesitat, estrenyiment, trastorns gàstrics i artritis. I fins i tot es recomana per persones amb diabetes.
I pel que fa a les hortalisses, aquesta setmana com ho tenim?
Pues mira, continuen entrant molts tomàquets del Maresme, albergínies i pebrots d'Almeria, i també tenim el de cada setmana, gràcies als nostres productors d'aquí del Baix Llobregat, arriben faves, aistendres, espinacs, bledes, carbassors, cogombres, i com bé diria el Joan, tenim de tot, i molt bo, i amb moltes quantitats.
Doncs gràcies, Daniel. Has fet molt bé de Joan. I tornem a posar-nos en contacte amb vosaltres la setmana vinent.
Molt bé. Moltes gràcies.
Fins aquí la nostra secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció parlarem avui amb Fàtima Brunet, de Fruits Secs del Secà, SCP, de Sant Pere Sallavinera, a la comarca de l'Anoia, però a tocar del Bages i el Solsonès. Hola, senyora Brunet, i benvinguda al nostre espai.
Hola, bon dia.
Quan van crear l'empresa i des de quan es dediquen a la producció agrària ecològica?
A veure, nosaltres, Fruits del Secà, la vam crear l'any 2013. El que passa que ja havíem començat a convertir algunes hectàrees en ecològic l'any 2009, o sigui, des del 2009 que estem fent producció ecològica.
I quins són els productes ecològics que tenen?
Nosaltres, això, estem en una zona que és de secà i tots els nostres productes són de secà. Fem lleguminoses, de les lleguminoses ens hem centrat de moment amb la llentia pardina, que és la llentia petita, i amb el cigronet de l'Alta Noia, que també és un cigró de calibre petit, molt gustós, que ja estava a la nostra zona, doncs nosaltres hem començat a fer amb ecològic. I aleshores també fem cereals, és una zona cerealística, i nosaltres ens hem, amb la producció ecològica ens hem centrat en els blats antics. Mm-hmm. Els blats antics per dos motius. Un, perquè per la rotació de cultius, com que són blats de canya molt alta, ens van bé pel control de les males herbes. I un altre motiu també és perquè gustativament i nutricionalment són blats molt interessants, tant de gust com de propietats nutricionals, són més bons que els blats hibridats actuals i les cadenes de gluten són més petites i la gent els digereix millor, o sigui que són més acceptats pel públic.
Quan estava buscant informació de vostès, em va sobtar i vaig veure que van comprar un molí tot de fusta a Àustria per moldre les farines. Com és això, de comprar un molí? Em va sobtar, no?, allò, com una cosa curiosa.
Sí, sí. Això va ser perquè nosaltres, això, quan vam començar amb els cereals, clar, vam veure que per vendre'ls a la gent en format cereal, doncs teníem molt poc públic, teníem molt poca venda directa, que és una de les coses que també hem volgut fer de bon principi amb l'ecològic. Aleshores, per poder vendre el cereal, necessitàvem transformar-lo en farina. I al principi vam comprar un molí aquí a Galícia, que era un molí petitet, de pedres ja. El que passa que la farina la podia fer només 100% integral, o sigui, agafàvem el gra i el molíem tot el gra, totes les segones del gra, i anava tot a parar al mateix sac. Amb això fèiem farines integrals, però ens trobàvem que alguns forns que ja ens en començaven a gastar ens deien que la trobaven massa integral, o sigui, que al moment de fer la massa no se'ls lligava prou bé. I aleshores em diem, hauríem de poder aconseguir tamisar una mica la farina i per no fer-la tan 100% integral, o sigui, poder treure ben bé la pallofa, que tampoc té cap interès i que hi sobra. I aleshores vam començar a mirar molins, i aquests molins austríacs són uns molins que ja fa molts anys que els estan fabricant, aquesta gent el tema fusta el treballen molt bé, i és un molí de pedres molt bonic, que a més té la particularitat que ja porta integrats els tamisadors. I aleshores el que ens permeten aquests tamisadors són això, depenent del forat del garbell que hi posem, podem fer farines més integrals, més semi-integrals o més blanques. I amb això hem ampliat el nostre ventall de farines. Ara els forns sí que ja poden treballar molt bé amb aquestes farines i també el públic en general doncs, pot escollir quina farina prefereix.
Sí, amb això els centres d'Europa estan molt avançats. A part, també el tema ecològic també el porten molt més avançat que nosaltres.
Sí, sí, sí.
I quin és el seu mercat? Són molt exigents els clients?
A veure, el nostre mercat ja ens agradaria més arribar al client final, però clar, és un tipus de producte que també costa. Ens trobem molta gent que, per exemple, amb els llegums, la gent no està acostumada a coure llegums. De vegades, gent que n'ha cuit molt pocs compren els nostres pensant-se que potser són més de cocció ràpida o més així. I no, clar, els nostres llegums són de secar, estan molt temps al camp. És tant un cigró com una llentia que vol el seu temps de bullir. I en aquest sentit sé que alguna vegada ens hem trobat alguns problemes, entre cometes, de que la gent ens diu, home, el vostre llegum no se'm cou. Bueno, doncs això potser requereix més estona, requereix posar-lo en remull el dia abans, i això el client final de vegades ja està poc acostumat. Mm. També és veritat que el nostre mercat més gran no és, encara no és el client final, sinó que Tenim alguns menjadors escolars, que aquests sí que estem molt contents, i també algunes empreses que elaboren productes ecològics amb els nostres llegums i això. I aquest és el nostre gran mercat, diguéssim, aquestes empreses entremig transformadores del producte.
Que estan per aquí la zona, diguem.
Sí. Sí, també ens hem trobat això, que empreses que fan ecològic d'aquí, no totes, però bastantes aposten pel producte local. Això també ens juga a favor una mica a tots. Sí, són empreses d'aquí a Catalunya, també de la Catalunya Central, i pot haver un Vegetàlia, i pot haver d'altres d'aquestes que aposten per productes, i que això a nosaltres ens és molt bo i és interessant.
S'han fixat objectius a curt o llarg termini per anar creixent?
Sí. Aquesta feina també té interessant, que no acabes mai de buscar coses, això. Uh-huh. Primer vam comprar un molí, després al cap d'un any i mig vam veure que aquell molí no servia, n'hem hagut de comprar un altre, aquest d'Àustria, de fustes. Amb el tema netejar el producte també hem hagut d'anar avançant. Ara una de les coses que volem fer també és anar introduint nous productes. O sigui, aquest any, per exemple, ha sigut el primer que hem sembrat lli marró, que aquí a Catalunya se'n fa molt poquet. Aquest any encara no té el certificat, perquè les terres han de passar un temps de conversió, però l'any que ve, si tot va bé, ja el tindrà. I és això, un dels objectius a curt termini pot ser aquest, anar buscant d'altres cultius, d'altres coses que la gent també consumeix en ecològic, que es podrien fer amb secà, però que al nostre país fins ara no se n'han trobat perquè, bueno, perquè en el món del convencional ningú ha investigat nous cultius, i nosaltres tenim una mica de ganes, doncs, d'anar provant coses d'aquestes.
Mm-hmm. Doncs agraïm a Fàtima Brunet que ens hagi parlat de l'empresa Fruits del Secà, SCP.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui dissabte 18 de juny es fa a Santa Maria d'Oló una jornada sobre gestió de la relació en grups. A l'Estartit una sobre les plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries. I a Palau Sa Verdera es realitzen unes sortides pràctiques d'etnobotànica i usos medicinals. Ja el dilluns 20 se celebra Sant Pere de Torelló, una jornada sobre instal·lacions municipals de biomassa, i el dia 22 una a Lleida sobre teoria i pràctica dels biofertilitzants. El 21-22 de juny es du a terme a Solsona la cinquena reunió del grup de treball sobre sistemes agroforestals de la Societat Espanyola de Ciències Forestals. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària de l'Empordà organitza del 20 de juny al 14 de juliol un curs d'elaboració de conserves vegetals.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radiohostel.cat. Les fires.
Avui dissabte 18 de juny es realitza a Botzenit d'Urgell, al terme municipal de Montgai, la Fira de la Cervesa Artesana Catalana. Avui dissabte i demà diumenge se celebra a la Pobla de Segur la Fira Promontpallars i a Vallirana la Fira del Vi i el Cava. I divendres 24 de juny, Diada de Sant Joan, es du a terme a Arenys de Munt la Fira de la Cirera d'en Roca.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Com sempre, amb les fires donem per finalitzat l'espai d'avui. Tornem la propera setmana del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb el món agrari i agroalimentari, rural, forestal i pesquer de Catalunya, aquí, a Ràdio Esteu.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.